Enric Álvarez, investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Enric Álvarez, bon dia i novament moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Explicàvem les dades, 12 pacients més ingressats, 14 que surten de les UCIs, 3.700 casos confirmats acumulats de positius, baixa el risc de rebrot 16 punts, baixa una centèsima la velocitat de transmissió, es queda al 0,87, la incidència acumulada de 14 dies baixa 8,24, però es disparen el nombre de defuncions a 141, i la primera pregunta, deixem que t'ho pregunti per aquí, és, em pots explicar si és que algú ho pot entendre, potser vosaltres ho podeu entendre, per què dimarts hi havia 109 morts, ahir 5, i avui 141?
Doncs això són fluctuacions en com es prenen les dades, és a dir, en com s'introdueixen normalment al sistema d'informació. És a dir, hi ha diverses fonts d'entrada i a vegades s'actualitzen més un dia i més un altre. És a dir, les dades de morts fluctuen molt i sempre s'ha de veure amb l'històric. I a més, són les que porten un retard més gran, és a dir, són les que continuen pujant fins i tot quan la situació sobre el terreny millora, perquè la gent que s'havia infectat fa setmanes és quan al cap del temps entra a la UCI i al final mor. Per tant, aquestes fluctuacions en les dades de mort són esperables.
Divendres passat, quan parlàvem, la R famosa estava a 0,94, si no m'equivoco. I en deies que entre ahir i avui hauríem de veure, ahir d'avui, vull dir, ahir dimecres i avui dijous, si les mesures estaven tenint efecte. Vista en perspectiva de divendres, avui dijous, li pregunto, estan tenint efecte o no?
Sí, estan tenint efecte. És a dir, la R està clarament baixant, està a prop de 0,85, segurament hi arribarà. El que sí que sembla per aquestes dades d'aquests dies és que serà difícil, molt difícil, potser ens equivoquem, que arribi a una R de 0,7. És a dir, la mobilitat diària, és a dir, la manca de teletreball, sembla que, al igual que d'altres països europeus, si no hi ha un augment fort del teletreball, és a dir, de la reducció de contactes amb els amics i a la feina, amb els amics de la feina i a la feina, és molt difícil que baixi de 0 a 0,7. És a dir, per tant, el més probable és que es quedi aquí, si és 0,8, 0,85.
Clar, però si es queda aquí tampoc solventem res.
Bueno, ni continuarà baixant, però baixarà d'una manera menys ràpida que si baixés a 0,7. És a dir, ens estarem unes setmanes més per arribar als 1.500 casos al dia.
Clar. Parlaves l'altre dia de tenir la R per sota del 0,8, tenint en compte que encara hi som lluny i que efectivament arribar al 0,7 sembla una quimera ara. La idea, és a dir, ets partidari ara que s'allarguin les mesures tal com les tenim 15 dies més?
Tal com està la situació, si parlem només en termes d'epidemiologia, no parlem en termes econòmics, després tota la mobilització que cal per ajudar els sectors afectats, només en termes epidemiològics, si ara s'aixequessin les mesures, el que passaria és que durant uns dies continuaria baixant, perquè falta veure els efectes de les darreres setmanes, i després o bé s'estabilitzaria l'1 o bé tornaria a començar a pujar, depenent de la situació. Hi ha diferents països que han reaccionat de maneres diferents. I ho faria a un nivell molt elevat, encara. És a dir, un nivell que, a hores d'ara, seguir-lo amb estudis de contactes no veiem possible el nombre en què s'estabilitzaria.
Parlant dels números, a aquest ritme ens hem de fer la idea que no només seran 15 dies més, sinó que podrien ser uns altres 15 més?
Com dic, sempre són diversos factors. Si parlem en termes epidemiològics, allargar les mesures més temps segur que està sobre la taula.
Ja, és que hi ha coses, Enric, que de totes maneres cada vegada ho tinc més clar i que no ho entenien en el seu moment, i ara sí. Que és quan hi havia metges, o sigui, no estem parlant de polítics, de metges que deien això que s'anomena el curtcircuit. És a dir, dues setmanes tots a casa i després reobrir poc a poc, per anar reobrint. És que cada vegada ho veig més clar, perquè això que estem fent ara és una gota malaia, és a dir, ara 15 dies més, ara 15 dies ara tanquem bars, restaurants, cinemes, teatres, gimnasos, locals d'oci, etc, centres d'estètica, i clar, i això és com una gota malaia. Si tu tanques 15 dies de cop, que a més obligues a que les empreses facin, i els treballadors facin teletreball gairebé en un altíssim percentatge, el que fas és trencar-ho tot.
A veure, jo només et puc dir les dades europees que diuen. És a dir, el país que més ràpid ha baixat, i de cop, ha estat Irlanda. És a dir, ha tingut unes erres baixíssimes, en un mes han caigut en un factor 5, és a dir, ha tingut una baixada molt, molt ràpida. I el que va fer Irlanda és aprofitar una festa de 10 dies d'escoles, per no trencar el ritme escolar als nens, forçar durant aquests dies a tothom a estar a casa, evidentment, perquè estaven amb els nens, però tancar tota l'activitat excepte la merament necessària. I després obrir les escoles i durant 4 setmanes més només els, diguem, els sistemes bàsics per mantenir l'economia. I això és el que millor funciona. Ara, mantenir un curtcircuit de 2 setmanes i després 4 setmanes més anar obrint progressivament, doncs clar, té uns costos molt grans. El que sí que és veritat és que ja no es planteja mai en cap país un tancament com el que vam tenir al març, en el sentit d'estar-se tots a casa. És a dir, això en aquests moments sí que està fora, és a dir, no, s'ha vist que no té cap sentit forçar la gent a estar a casa, és a dir, que la gent pot caminar a sortir. El problema, com tu indiques, és el teletreball i l'anar a treballar.
Enric, és a dir, si, l'entorn si de treballar. Si féssim les coses com racionalment sembla que hauríem de fer, una altra cosa és com es puguin fer, que aquesta és una altra, obligant, gairebé amb la paraula obligatorietat, que les empreses i els treballadors hagin de fer obligatòriament, tret de les feines essencials que no, i que necessitin estar presencialment, però fent com va passar el mes de març, teletreball en el percentatge més alt possible, seria evitable, per exemple, altres mesures que afecten el teixit econòmic del país, com seria el cas de restaurants, bars, teatres, cinemes, etc, etc.
O sigui, evidentment, si ajudes per aquesta banda, baixant la R, pots permetre d'altres tipus d'activitats. En el sentit, evidentment, quan ho tinguis sota control, és a dir, quan tinguis pocs casos. És a dir, quan arribis a tenir un nombre de casos que pots controlar amb l'estudi de contactes, si mantens el teletreball d'aquesta manera obligatori, li fas molt fàcil, o més fàcil, no molt fàcil, però li fas més fàcil la feina als que segueixen els contactes, i a més realment baixes, diguem-ne, la potencialitat de créixer un altre cop, i per tant et pots mantenir molt més temps a nivells baixos. O sigui, això és el que veiem a tots els jocs. Quan es curtcircuita aquesta interacció a l'entorn de la feina, les erres cauen. Això és el que sabem.
Avui hem vist que
cauen molt.
Sí, avui La Vanguardia publicava un estudi de la revista Nature que admet que bars, restaurants, hotels i gimnasos són focus de contagi, però que seria sostenible obrir-los amb un aforament, per exemple, del 20%, perquè reduiria molt la transmissió del virus. Tu això ho veuries factible, Enric?
A veure, la situació dels bars i restaurants és que és l'entorn dels bars i restaurants, i ara sabem que també probablement a l'interior de bars i restaurants. Llavors, és un sector que serà especialment colpejat per aquesta crisi. Tot el que vagi en el sentit de mantenir les distàncies d'un metre entre els comensals és el cap on s'ha d'anar. És a dir, acaben de sortir les darreres dades de Lancet sobre la caiguda de probabilitat amb la distància i la caiguda de probabilitat en portar mascareta en els contagis, no? És a dir, quants contagis es fan a prop, quants contagis es fan a 2-5 metres, i el que es veu és que si estàs a més d'un metre, la probabilitat de contagi cau un 80%. Cau un 80%. És a dir, tot el que sigui estar en una taula ampla, amb distància de metres, tindria uns efectes molt grans i molt positius per a la restauració. Per tant, s'ha d'anar sempre en aquesta línia, i realment és el que s'està veient factible. Si et mantens a més d'un metre, amb mascareta i ara exteriors, els contagis a bars i restaurants, sobretot si estiguessis sempre en exteriors, es reduirien moltíssim. I això és per on s'ha d'anar, evidentment, és per on aniran les administracions.
Per cert, que continuem sense trobar explicació a les diferències entre les dades d'aquí i les dades de Madrid. No sé si heu arribat a algun...
Sí, no, això ha canviat, eh? Sí, això el grup... ara és el grup del Centre Nacional de Biotecnologia, la Carlos III, ha publicat, ha explicat com interpreta les dades de Madrid, no? I, per tant, ara, si més no, tenim un grup que ens ha explicat les coses que no acabem d'entendre, que ells creuen què ha estat passant amb les dades a Madrid. Aviam. Sí que ara tenim una idea més clara.
Aviam, perquè, per exemple, avui he llegit al País que hi ha molts testos d'antígens i que la por que va haver-hi durant l'època aquella que només parlàvem de Madrid i el cataclisme que estàvem patint, la gent, d'una manera gairebé voluntària, es va decidir tancar casa i fer menys vida social. Això és el que avui, per exemple, llegeixo que explica el País, malgrat que les UCIs estan al 103% en aquests moments d'ocupació. 103%, que és una barbaritat. Però què diu aquest estudi de la Carlos III?
No, o sigui, ho explica el Solares en aquest article també, és a dir, el problema que teníem per no mullar-nos, que sempre ens deien és que no us mulleu, era que hi ha tres indicadors diferents de com evoluciona una epidèmia. Vale? Una són els casos, una altra són les hospitalitzacions i una altra són les UCI morts. Les UCI morts normalment sempre apunten a la mateixa direcció. Què és el que passava a Madrid? Que cadascuna dels tres indicadors, tots tres indicadors estan ben portats, és a dir, són fiables, és a dir, es prenen bé les mesures, el que passa és que indicaven tres coses diferents. És a dir, els casos indicaven que la situació millorava molt, els hospitals indicaven que millorava però poc, i com tu dius, les UCIs i els morts, semblava que això, que Madrid estava igual de malament que fa uns mesos, no? Llavors, el que nosaltres vèiem era que la sèrie històrica de casos, per això que deies, per aquest canvi brutal de cop, fer testos i no fer PCRs era poc fiable, però entre la d'hospitals i la d'UCIs no sabíem què és el que estava passant sobre el terreny. I el que hem vist és que aquest grup el que està dient és que les dades d'hospitalització són fiables, però que les dades de morts i d'UCIs porten un retard molt gran. És a dir, estan trigant molt a baixar, però que sembla que ara començarien a baixar. Per tant, segons aquest grup, la imatge de Madrid seria de millora molt, molt lenta. Aquesta seria el que diu aquest grup.
Millora molt lenta.
Sí, això és la idea
que ells transmeten. Per tant, la idea és que ells van per davant o van per darrere?
Sí, no, ells estan en una situació pitjor perquè tenen les UCIs, com tu has dit, en una situació molt pitjor que la nostra. I el que passa és que no estan baixant de forma ràpida d'aquest pic. És a dir, el que sí que va fer Madrid és aconseguir amb les mesures per al cop, és a dir, no, deixar de créixer. La qüestió és que les UCIs no han baixat el ritme. Semblava que es quedessin amb una R de 1. En canvi, les hospitalitzacions sí que baixen, però baixen d'una manera molt lenta, és a dir, amb una R molt propera a 1 per sota, però molt propera a 1. I veurem què passa en els propers dies.
Clar, però
per tant, una imatge bastant raonable del que està passant a Madrid, la que indica aquest grup. Insistim, nosaltres
sí, d'acord.
El que diu, sí, sí. Però és la imatge que té. És a dir, cal les dades de casos fins que no s'estabilitzi la sèrie històrica, és a dir, fins que no portem unes setmanes fent molts testos, no podrem veure si la imatge que dona és la mateixa dels hospitals, que segons el Salvador Ares és de la que es refia perquè realment els hospitals, l'hospitalització està baixant en aquestes setmanes, de forma lenta, però està baixant.
Clar, estem parlant d'un 103% d'ocupació a les UCIs, eh? És que és clar...
Efectivament, això és el que no ens quadrava. És que això és el que no ens quadrava, és a dir, les UCIs es mantenien constants i les hospitalitzacions baixaven de forma sostinguda. Deu haver-hi algun problema de retard amb les morts i amb les UCIs, és a dir, algun problema de penetració de l'epidèmia en alguns sectors o alguna cosa d'aquest estil. No ho sabem, però, si més no, aquest grup es refia de les hospitalitzacions i diu que les dades de morts i UCIs van amb retard, van amb molt retard.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. En fi, preguntes. El Josep Martí vol preguntar. Josep, endavant.
Sí, per aclarir-me, quan diu ens enfiem dels del Carlos III i Madrid sí. Baixa, tot i que lentament, a Catalunya baixem ràpid?
Bastant més, o sigui, baixem ràpid, però no molt ràpid.
I això què vol dir exactament? Comparat amb
vol dir que...
Quanta sí. Rapidesa més hem guanyat amb les nostres mesures?
Doncs, amb les nostres mesures, doncs em sembla que ells han baixat l'hospitalització a la meitat en més d'un mes, doncs podríem estar parlant de 2-3 setmanes, un mes, una cosa així.
Aproximadament. Va. Joan Julivert.
M'ha semblat entendre que la majoria de contagis continuen sent en l'àmbit laboral i en l'àmbit familiar i, per tant, això dificulta que baixi la corba. En aquest sentit, m'agradaria preguntar si seria favorable a l'obligatorietat, alguna forma d'obligatorietat del teletreball per reduir aquests contactes laborals i alhora poder obrir aquests sectors de l'oci als que feia referència al Jordi Basté. Si això seria millor per aquesta baixada de la corba.
A veure, jo no prenc mesures, és a dir, simplement el que explico és que si baix, és a dir, en aquests moments aquests contagis, la gran majoria, el que impedeix que caigui molt és aquests contactes de l'entorn de la gent de 40-50 anys que està tenint a la feina, l'entorn de la feina, amb els amics i a casa. Si es potencia el teletreball o es fa obligatori el teletreball, evidentment la R baixa. Un cop hagis arribat a tenir pocs casos, si mantens aquesta mesura de forma indefinida, és molt més fàcil mantenir-ho així i, per tant, és molt més viable mantenir els altres sectors durant més temps oberts. Per tant, ara, què s'ha de fer, què no s'ha de fer, això...
Estaria bé saber...
Hi ha moltes més coses que no pas això.
Estaria bé saber quin percentatge de gent a Catalunya està fent teletreball en aquests moments. Això seria molt interessant saber, comparativament, per exemple, amb el que va passar durant els mesos de març i abril, que estaven tancats a casa.
Sí, nosaltres només tenim les dades de mobilitat diàries, que són una miqueta... són indicatives, però les de veritat les han de tenir a la Conselleria d'Economia. El que indica és que no n'hi ha gaire i que a Madrid hi ha més. Saber quan és complicat de dir-ho.
O sigui, aquí tenim força mobilitat, però comparativament amb quan, diríem?
O sigui, si mesures el canvi de mobilitat respecte al màxim que vam tenir en un dia de cada dia laborable, que és el setembre, és a dir, quan vam tornar de... Això es veu molt bé a totes les dades i a tots els indicadors de mobilitat. Quan tornem de la Mercè, hi ha una normalització molt gran de cop de la mobilitat i dels contactes. Això passa la darrera setmana de setembre.
Que és on, no? Que és on comença a haver-hi tot, quan es comença a desmadrar tot, no?
Al cap d'unes setmanes, dues setmanes, és quan es comença a desmadrar tot. En aquest moment tenim una mobilitat una miqueta per sota, 5 punts, 6 punts, per sota de la que hi havia al febrer. És a dir, encara hi ha una miqueta menys, però que la del febrer, però molt poc. I el que hem fet amb aquestes mesures, en el dia a dia, és que ara estem a l'entorn de 16-15% menys que al febrer de cada dia. Del febrer del 2020. Si això ho comparem amb els caps de setmana, els caps de setmana estem a l'entorn del 45% per sota del que fèiem al febrer.
És que
la diferència és molt bèstia.
Ara m'acabes de fer la fotografia. És a dir, la fotografia aquesta em sembla que és imperial. És a dir, mes de febrer del 2020, que encara no estaven confinats, i mes de setembre. El setembre, primera història que començo a interpretar. És a dir, el que van ser 3 dies de festa, aquells 3 dies de festa de la Mercè, festivitat a Barcelona, estem parlant que allà va començar, diguem-ho, la desmadrada general. És a dir...
No, a la tornada.
A la tornada de la Mercè.
La tornada de la Mercè a la feina, de cop veu un repunt de mobilitat als dies laborables.
Que estem parlant d'aproximadament només baixa respecte al mes de febrer, que no estaven confinats i encara això del coronavirus ho veiem a lluny, un 5 o un 6%, repeteixo,
un
setembre,
5,
setembre respecte a febrer. Ara, en aquests moments, de dilluns a divendres estem parlant, la mobilitat respecte al febrer és un 15 o un 16 menor.
16, exacte.
Que és menys del que caldria, tenint en compte que un 15 o un 16 està molt bé, però per les circumstàncies que estem passant és molt poc. És molt poc. Ara, això contrasta bestialment amb les dades del cap de setmana. A les dades del cap de setmana, que no tenim possibilitats de moure'ns si no és el poble o la vila del costat, no hi ha mobilitat de cotxes per anar d'un lloc a un altre, no hi ha circulació entre comarques ni províncies, estem parlant d'una rebaixa de la mobilitat d'un 45% respecte al mes de febrer.
I el que és més important, no és una mobilitat en el sentit d'agafar el cotxe i anar-se'n, és a dir, el que mirem amb la cuina gràcies a Facebook Data for Good no és els viatges en si, sinó és a quanta gent visites, és a dir, a quants jocs hi vas. És a dir, si la gent de Barcelona, per exemple, en lloc d'agafar el cotxe, poso un exemple, i anar-se'n fora, o la de Girona, anar-se'n fora, es mogués molt per la ciutat de Girona, és a dir, anés a visitar constantment a molta gent, veuríem que el nostre indicador indica que el comportament és el de sempre i que la mobilitat és elevada i que els contactes són elevats. Per tant, el fet de no viatjar fa que la gent es quedi molt més en el seu barri, en el seu entorn, i no vagi de visita. És a dir, el mantenir tot tancat, els bars, els restaurants, impedeix aquest tipus de contacte social o es redueix moltíssim. I estem parlant d'unes reduccions molt fortes, típiques de la que teníem just quan sortíem del confinament. Per tant, és lògic que la R baixi tant com a mínim fins a 0,85, 0,8, només pels efectes del cap de setmana.
Quan creus que hauria de rebaixar aquest 15-16% que tenim ara respecte al febrer? Quan hauríem de baixar per anar bé, el del dilluns o divendres?
És molt difícil de dir, i nosaltres teníem uns benchmarks, però no és res segur, eh? Nosaltres el que dèiem, el que sí que sabem, és fins on podem arribar en el sentit de fer teletreball i un comportament típic de finals de confinament. És a dir, quan la gent treballava, però encara hi havia un respecte molt gran i hi havia menys contactes. Llavors ho comparem ara amb aquell moment. Per tant, en aquell moment la reducció era d'un 20-25%.
O sigui, haurien de baixar per anar bé entre un 5 i un 10% la mobilitat en aquest, de dilluns a divendres, perquè baixessin clarament el que seria la velocitat de reproducció del virus.
O sigui, evidentment, si anéssim a 20-25%, baixaria la R. No sabem en quanta quantitat. El que sí que diem és que aquests números s'han vist en una situació on l'economia estava oberta, però hi havia molt teletreball. És a dir, que aquests números, 20-25%, són perfectament possibles. Una altra cosa és que es faci, la gent ho faci, ho interioritzi, les empreses ho facilitin, etc etc. És a dir, arribar al 20-25% no és una cosa impossible, diguem-ne.
És que m'estàs donant, que clar, que és una clau de volta, és a dir, tindríem la solució fàcil, és a dir, però és que no entenc com no surt cada dia ningú del govern de Catalunya dient teletreball, 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 teletreball. És que no ho entenc, perquè és que és la clau de volta, és el problema, és la solució al problema. Vaja, en aquests moments, amb les dades que em
en
dones, Enric...
Moments.
Sí, en aquests moments, ara...
O sigui, en aquests moments.
En aquests, sí, clar, no sé d'aquí 15 dies sí. Com estarem, però en aquests moments el teletreball arreglaria moltes coses que faria que en molts pocs temps poguessin començar a obrir el país d'una manera decent, diríem.
Nosaltres portem dient teletreball, teletreball, ja, teletreball, a la nostra compte des de fa un mes, dos mesos, perquè veiem les dades, veiem un indicador molt important que és el de incidència corregida per esforç diagnòstic, i el que ens diuen els epidemiòlegs que fan els estudis de contactes, i tot apunta aquí, tot apunta aquí. De totes maneres, les mesures han servit, eh? Estem a 0,85 probablement aviat, i continuarem baixant. Ara la qüestió és fins quan, fins a quin punt i en quin moment es reprèn l'obertura. Però de cara al futur, nosaltres sempre hem dit que pensem que el teletreball hauria de ser una mesura permanent de tothom que la pugui fer, evidentment, però que són més els que estan fent.
Dic ara que el govern de Catalunya, però dic també el govern d'Espanya, que és el primer que hauria també de dir teletreball, teletreball o teletrabajo, teletrabajo, teletrabajo. És a dir, però és que esclar, perquè si no, perquè mira que el conseller de treball ho va intentar dir que si era obligatori o no era obligatori i no ens en vam sortir. En fi, moltes gràcies, Enric, i en continuem parlant. De quan hem d'estar pendents ara? Perdona, Enric, quan hem d'estar parlant? La pròxima vegada que ens hem de posar a mirar números fredament, quan hauria de ser?
O sigui, ara el que haurem de veure durant la pròxima setmana és si es queda 0,85 o baixa, arriba fins a 0,8 i s'estabilitza 0,8. És que seria la R fins a on arriba amb les dades ja dels contagis que s'han produït al llarg dels dies laborables. A veure si es queda 0,85 o 0,8, això ho veurem al cap de setmana dilluns. I la setmana vinent doncs, tornarem a tenir una imatge bastant completa del que està fent les mesures i suposem que la setmana vinent o una miqueta més la R s'estabilitzarà a l'entorn d'algun valor.
Va.
Veurem quin és.
Gràcies, Enric. Una abraçada molt forta i enhorabona per la feina que esteu fent.
Moltes gràcies, en nom del grup.
Que vagi bé.